Perdón, retirem aquest punt, gràcies, senyor Terrado, i passem a les propostes d'acord dels grups municipals i mocions. El número 13, proposta d'acord dels grups municipals d'Esquerra Republicana i de Guanyem Sitges en defensa de la unitat de la llengua catalana. Aquesta defensa, senyor Terrado.
Sí, aquesta és una moció que, si acaso, es posa els motius. I els acords pues, ja els farà el secretari, no? No es fa així normalment? O no? Sí. Doncs bé, la llengua catalana, parlada de Salses a Guardamà i de Fraga a l'Alguer, deriva d'una continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l'existència d'altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara l'alguerès, el valencià, el mallorquí, el menorquí, vicenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de 10 milions de ciutadans europeus. En efecte, l'existència d'aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el català és la llengua pròpia de tots aquests territoris, de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent, de l'Alguer i d'Andorra. Aquesta unitat lingüística ha patit en les darreres dècades diversos intents de fragmentació per part d'algunes instàncies i institucions públiques, fet especialment greu, atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament compartit pels estats i regions d'Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó també un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria filològica. En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè l'advocacia de l'Estat considerés que la llengua pròpia d'aquest territori no és la mateixa que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d'organismes oficials, com els ministeris i altres ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià separadament, com si fossin llengües diferents. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua, sinó també un dany cultural injustificat. El fet que des de les institucions públiques no s'assumeixi amb naturalitat la unitat de la llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos governs dels territoris de llengua catalana. Els centres culturals i acadèmics de referència, com l'Institut Ramon Llull, haurien de poder comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català és llengua oficial. Quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua. Una altra conseqüència d'aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial no és encara possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau per un motiu molt similar. I finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques dels diversos territoris no pugui compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment perjudicial en un sector clau per al foment de l'ús social del català entre les generacions més joves com és l'audiovisual. El segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l'any 1986, ja va reclamar la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua Neerlandesa, una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques lingüístiques, una comissió interparlamentària per vetllar per la coherència entre les legislacions lingüístiques i un Consell de la Llengua i de les Lletres que agrupi les institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s'ha fet mai realitat, de manera que la llengua catalana i els seus parlants continuem patint aquesta manca de coordinació política i administrativa. D'altra banda, al febrer del 2017, els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears van signar l'anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases d'una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d'aquests territoris, però que, finalment, no s'ha materialitzat en polítiques públiques concretes. Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Sitges adopta els següents acords. Ho llegeixo jo o ho llegeixo el secretari? Jo? Primer, reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir altres denominacions existents. Dos, rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística. 3. Instar el govern de l'Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l'Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la seva activitat. I 4. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes, al Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balears, al Govern d'Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies, senyor Terrado. Paraules, senyora Gasulla.
Moltes gràcies, senyor García. Doncs bé, efectivament, la unitat es sustenta sobretot en la pràctica de milions de persones a través del temps, a les seves comunicacions diàries i a la solidesa d'una cultura compartida i una consciència d'identitat col·lectiva que té la llengua com a principal element d'inclusió i cohesió social. En aquest sentit, tota la feina que es fa des de la societat, fent campanyes i accions a favor de la llengua, doncs es fa conscientment de la importància dels petits gestos i èxits pel present, però sobretot pel futur del que és la nostra llengua, perquè la llengua catalana és una llengua que ha de sumar i que a més ha de créixer. Per a qualsevol filòloga o lingüista, la qüestió de la unitat de la llengua és que no presenta cap dubte. Ara bé, la llengua catalana és una llengua molt, molt fragmentada, tant pel que fa a la consciència dels parlants com pel que respecta, com deia abans el regidor, les situacions legals a les quals es troba i també evidentment en relació als drets lingüístics dels seus parlants. Respecte a la situació social de la llengua, hi tenim des de llocs on el català és llengua majoritària entre la població i es fa servir amb una intensitat i densitat més semblant a la de llengües plenament normalitzades que no la de llengües minoritàries. I quan la situació legal també de la llengua, no hi ha cap llengua a la Unió Europea amb tantes legislacions diferents aplicables, perquè s'emmarca el català dins de les legislacions sobre llengua de 4 estats diferents, els 4 en els quals es troba dividit el territori lingüístic, Andorra, Espanya, França i Itàlia. I encara des d'Espanya, 5 comunitats autònomes, de les quals 3 tenen el català com a llengua majoritària i 2 el tenen com a minoritària, com és el cas d'Aragó i Múrcia. Així doncs, més de 4 legislacions estatals diferents dins d'Espanya jo diria que només el punt del Kurd, llengua de Kurdistans, i resulta comparat com a objectiu.
Senyora Gasulla, estem perdent la comunicació, no la escoltem, no la entenem. Aquests darrers segons.
A veure, canvio de momentet, perquè he tingut problemes. No,
ara millor, sí.
Vale. Tinc problemes. Com hauran pogut comprovar, tinc problemes de connectivitat a l'hora del moment que m'ha facilitat l'Ajuntament. Doncs el que hem de tenir com a objectiu que les institucions...
Senyora Gasulla, no se l'entén res, és més, sembla que l'hem perdut. No sé si està intentant entrar una altra vegada.
Sí. Hola?
Hola, senyora Gasulla, endavant.
Perdona, però tinc molts problemes de connectivitat una altra vegada. Doncs el que deia, he de tenir com a objectiu que les institucions de l'Estat reconeguin i practiquin i promoguin la unitat de la llengua. En aquest sentit, és urgent que els diversos organismes i institucions de l'Estat deixin de fragmentar la llengua, per exemple, les pàgines web dels ministeris.
Senyora Gasulla, té problemes de connexió. L'hem perdut una altra vegada.
No sé si se m'escolta ara.
Ara sí.
Hauré de fer després un canvi i fer un reset, però tinc problemes. I també, simplement per acabar, vull recordar que un defensor de la llengua catalana, que potser algú sorprendrà i aprèn per nosaltres una lliçó, una més del que fa el Quijote, és amb un diàleg que fa a dins de la novel·la d'en Quijote de la Mancha amb el bandoler català Roque Guinart, amb el qual don Quijote doncs diu que vol entendre's com con los capitanes españoles, los escuderos y los peregrinos que van apareciendo por la escena se produce sin hacer cuestión del asunto en una situación de bilingüismo tácito que invita a imaginar que cada uno está comunicándose en su idioma. En aquest episodi, doncs, el mateix Cervantes parla de lladres en lloc...
Crec, secretari, que l'hem perdut del tot. No sé si entro una altra vegada. Senyora Gasso, ja s'ha esgotat el seu temps àmpliament. Eren 3 minuts. És que no l'entenc, ho sento. Donem per finalitzar la intervenció de la senyora Gasulla. Donem paraula. Em sembla que era el senyor Tendero. Senyor Rubí, no havia demanat paraula, no? Senyor Tendero, endavant.
Bé, gràcies, alcalde. Mire, sobre el tema de la llengua podríem estar parlant durant hores, però seré breu. No? El nostre vot a aquesta proposta d'acord serà una abstenció. En primer lloc, els explicaré que el nostre grup no reconeix i, de fet, està en contra d'alguna frase de la part expositiva de la proposta d'acord i també pensem respecte als acords que la majoria d'ells es porten a terme en total normalitat. No? Però penso que tots som conscients que qualsevol de nosaltres ha de poder utilitzar la llengua catalana quan i allà on volem i en cadascuna de les seves variants amb total normalitat. Nosaltres creiem que aquesta proposta d'acord és interessant, a més on parlen de secessionisme lingüístic, un fet que els dos partits proposant ho fan amb l'ús del català i el castellà, marcant negocis, assenyalant treballadors quan no en fan ús del català, limitant accés a la lliure concurrència d'oportunitats públiques, existint jurisprudència al respecte o investigant quina llengua parlen els nostres infants a l'hora del pati. I encara més enllà, investigar o autoritzar mitjançant el LIL, doncs intentant investigar com es parla l'àmbit privat de les famílies. Que per cert, això els hi recordo que s'està duent a terme a les escoles de Sitges en contra del que ens va confirmar la regidoria. En tot i així, nosaltres creiem que el mateix respecte han de tenir les persones o institucions que creguin en la unitat de la llengua catalana com que l'han de tenir aquelles persones o institucions públiques o privades que vulguin continuar defensant la identitat pròpia de les diferents variants de la llengua catalana. Perquè la llengua tota...
Pues sembla que el senyor Tendero també té algun problema amb la connexió. Senyor Tendero?
Sí.
Ara?
Ara sí.
Ara sí. Ja ha finalitzat, vostè?
No sé on s'ha tallat. Digui'm.
Que si havia finalitzat. S'havia acabat ja la seva intervenció.
Sí, li havia donat les gràcies. No sé si s'ha tallat.
Molt bé, gràcies, senyor Tendero. Disculpi. Senyor Martínez, David Martínez. Endavant.
Sí, moltes gràcies, senyor... Jo soc alcalde accidental, senyor García. Doncs bé, Sitges G està a favor, com no, de defensar la llengua catalana, així com la de la resta de llengües, ja que som un partit municipalista i ens identifiquem amb totes les llengües que es parlen al nostre municipi. Però el seu tema que va més enllà del que és estrictament municipal i hi ha una implicació política de fons, doncs seguirem en la nostra línia de sempre, per tant ens abstindrem a la mateixa proposta. Gràcies.
Gràcies, senyor Martínez. Senyora Pérez?
Perdó, ara sí. Gràcies, senyor García. Des de la ferma defensa i compromís amb la llengua catalana, el nostre grup entén que l'unitat de la llengua es determina científicament i que aterrar-la al debat polític pot generar precisament l'efecte contrari al que busca aquesta proposta. I és per això que el nostre grup s'abstindrà. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Pérez. Senyora Tobau? Endavant, sisplau.
Sí, gràcies, alcalde, i bona nit a tothom. Des de Junts per Sitges defensarem sempre que la unitat de la llengua és inapel·lable des del punt de vista científic, filològic i lingüístic. Només defensen les voluntats polítiques que res tenen a veure amb la llengua mateixa com a estructura lingüística i expressió pròpia d'un territori. La unitat és explícitament reconeguda per la comunitat científica internacional, malgrat que les diferents denominacions que rep la llengua catalana doncs estan previstes i les recullen arreu del territori. La unitat de la llengua catalana no presenta cap dubte. És una llengua fragmentada per situacions jurídiques i, evidentment, per usos polítics. La fragmentació administrativa és evident que pot incidir també en aquesta unitat de consciència lingüística. Per això a nosaltres ens sorprèn una mica aquesta poca contundència que proposa aquesta proposta d'acord. No sabem ben bé en què es basa, perquè no sabem si és que es basa en una mica per tirar per terra la sentència del 2020 del Tribunal Suprem espanyol, o no crec que ens basem en el tema de, com ens deien al febrer del 17, quan la declaració de Palma ens adopta una mica de la base en la que es fonamenta doncs, defensar la unitat de la llengua catalana, perquè és evident que motius científics i motius filològics n'hi ha infinitat. M'agradaria, des de Junts per Sitges, ens agradaria deixar constància d'aquest fet, de que trobem que és una proposta d'acord que recull molt poc fonamentat el que significa la unitat de la llengua catalana. I també m'agradaria incidir en un tema, i senyors i senyores del govern, els suggereixo que, sisplau, les empreses que tenen contractades també utilitzin la llengua catalana, perquè veig que tant el senyor Terrado com el senyor Samerona els hi posa firmado digitalmente. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tobau. Alguna intervenció més? Alguna paraula més en aquest sentit? Doncs passem a la votació.
Sí, senyor
Terrado, endavant.
Que simplement ara, mentre parlaven, em venia al cap i vull ser una mica egoista i parlar a nivell personal. I vull agrair a tots els que aquí votaran a favor i sobretot també respectar els que s'abstindran. Però com a lleidatà i parlant de la variant dialectal occidental del català, que és la mateixa que es parla a la ciutat de València, Castelló, a Alacant, que parlem el mateix català, doncs, poder mostrar el nostre rebuig als qui pretenen, per qüestions polítiques, dividir una llengua, em sembla un fet de justícia. Per no parlar de que sóc fill d'aragonesa i la meva mare és de la Franja, d'un poble que es diu Saidí, i que es parla un català bastant diferent al que es parla a Lleida, però molt més ric i no deixa de ser la mateixa llengua. Jo de petit sentia que el govern aragonès deia que el que es parlava a la Franja no era català. I la veritat, no hi ha qui ho entengui, sinó per motius polítics. El que hem de fer és que qui defineixi les qüestions filològiques siguin els científics i que els governs i els polítics es dediquin a fer política i no a manipular i tergiversar la realitat. Pues moltes gràcies a tots els que votareu afirmativament, i votareu que sí, i tots els meus respectes als que us abstenim. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Terrado. N'hi ha un segon torn, un minut. Senyora Gasulla.
Sí, no sé si se m'escolta i se'm veu correctament. He intentat fer un canvi d'ubicació. Només volia acabar l'argumentari recollint una mica el que deia el regidor. Doncs jo, a títol personal, saben que sóc filòloga d'hispànica i la primera lliçó que vaig aprendre com a filòloga em va agradar molt i la faig molt extensible quan parlem del català i de moltes altres llengües. Els filòlegs, quan fem la nostra feina, la fem de manera científica i recordo les paraules d'una professora de lingüística, Joana Rosselló, de les Illes, que deia, i molt encertadament, que quan els polítics es fiquen en temes lingüístics, malament rai. I aquest és el gran problema. No? Deixem que els científics facin la seva feina, els experts facin la seva feina i, evidentment, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyora Tobó, havia demanat la paraula? Un minut, endavant.
Gràcies, alcalde. Bé, no, jo li volia respondre al senyor Terrado, que no sabia que tenia algun comú amb la senyora Mercè Ibars, una gran escriptora de llengua catalana, perquè ella també és filla de Saidí. Per tant, veig que té el mateix, no sé si ha dit la seva mare, no? Era de Saidí?
Sí, la meva mare. Jo tinc una meitat de sang de Saidí.
Doncs dir-li això, vull dir, sóc una admiradora d'aquesta escriptora i penso que... Segurament deu tenir alguna cosa propera amb la seva mare. I també recordar-los al senyor Terrado, vull dir que al Garraf també tenim un dialecte català, és a dir, no parlem un català tampoc central, vull dir, també tenim les nostres varietats, que això és la riquesa de les llengües. Gràcies.
Gràcies, senyora Tobau. Veig que aquest ple és un ple molt familiar. Recordem dels avis, les àvies, els pares, les mares. Això és el que portem massa dies confinats i necessitem tocar una mica més a la família. Però si no n'hi ha cap intervenció més, passem a votació a la proposta, que és la proposta d'acord del grup municipal d'Esquerra Republicana i Guanyem Sitges en defensa de la unitat de la llengua catalana. Vots a favor de la proposta? Vots en contra de la proposta? Abstencions?
No, queda aprovada.
Moltes gràcies, secretari. Queda aprovada la proposta. Passem al punt 14, la proposta d'acord que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges per regular i compensar les despeses de teletreball dels treballadors i les treballadores municipals. Té la paraula el senyor Rodríguez. Endavant, senyor Rodríguez.
Sí, gràcies. Gràcies, senyor García. Presentem una proposta d'acord per la regulació i la compensació de les despeses del treball dels treballadors municipals. Des del grup municipal de Ciutadans proposem, després d'haver mantingut una sèrie de reunions amb els sindicats de la funció pública aquí a l'Ajuntament i les administracions públiques en general, les empreses d'Espanya s'han vist abocades des de l'inici de la crisi sanitària per la Covid a que els treballadors, tant públics com privats, comencin a teletreballar. Recentment, el Ministeri de Treball i Funció Pública, amb les comunitats autònomes i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, van acordar impulsar la reforma del text refós de l'EBEP, de l'empleat públic, amb l'objectiu d'impulsar el teletreball i reduir la temporalitat als llocs públics de feina. D'altra banda, les polítiques europees, nacionals, autonòmiques, en matèria de lluita contra el canvi climàtic, també reconeixen la necessitat d'implantar aquest sistema de teletreball i s'està comprovant i demostrant que és un sistema molt més eficient, sostenible i amb un impacte de carboni més baix a la del treball presencial als espais públics. També l'acord marc europeu el defineix com una forma d'organització de desenvolupament del treball utilitzant les tecnologies de la informació en el marc d'un contracte o d'una relació laboral a la que una tasca que també hagués pogut realitzar-se als locals de l'empresa s'executa fora d'aquests. I bueno, es fa una relació dels convenis i dels textos legals de la directiva 2019/1158 del Consell, també el conveni relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional, el conveni número 177 que va regular l'Organització Mundial del Treball, i en l'acord es destaquen els elements determinants sobre el contingut mínim que ha de tenir aquesta regulació. No? D'una banda, el seu caràcter, que ha de ser sempre voluntari, ha d'existir igualtat de drets amb els quals treballin al centre de treball, el dret a la formació i a la carrera professional, el ple exercici dels seus drets col·lectius, la dotació d'equips, seguretat i salut, i la gestió de l'organització del treball conforme a la normativa i convenis col·lectius aplicables. Més enllà d'això, es fa una relació de qüestions, però entenem que aquí l'Ajuntament de Sitges disposa de 406 treballadors o treballadores municipals que poden oscil·lar durant l'any degut als serveis estacionals, durant els mesos que va estar en vigor el decret 463/2020, que decretava l'estat d'alarma, es van desenvolupar la seva tasca en modalitat de teletreball fins a 192 empleats van desenvolupar aquesta tasca, que suposaven el 47% del total. Posteriorment, i ja en situació de nova normalitat, entre cometes, durant els mesos de juliol, agost, setembre, octubre i novembre, s'han afegit 7 treballadors més, essent actualment un total de 201 treballadors desenvolupant tasques en format de teletreball o semipresencial. Això suposa un 49,50% del total, és a dir, gairebé la meitat. Ha arribat el moment d'adaptar-nos als nous temps i d'avançar cap a unes administracions digitals i innovadores, i alhora que respectant els drets dels treballadors i treballadores, és per aquests motius que el grup municipal de Ciutadans Sitges proposa els següents acords. També haig de manifestar que s'ha arribat, en primer lloc s'ha arribat un acord amb els grups de govern en relació als punts segon i tercer, però en tot cas els llegiré ja esmenats. En primer lloc, impulsar la creació d'una comissió tècnica de l'Ajuntament de Sitges per impulsar l'elaboració del reglament que reguli el teletreball dels treballadors municipals en coordinació amb la reforma de l'Estatut Bàsic del Treballador Públic. Segon, aquesta estaria esmenada. El futur reglament de regulació del teletreball, treball a distància, de l'Ajuntament de Sitges tingui en consideració com a contingut mínim els ítems catalogats als textos legals vigents de regulació de la citada matèria. Tercer, també esmenada, que la regidoria competent acordi de manera urgent l'elaboració d'un text de regulació transitori fins a la publicació del reglament definitiu, conjuntament amb la representació social, realitzant la valoració econòmica que es detalla a l'acord segon com a mínims i l'aplicació i apliqui de manera immediata als empleats de manera compensatòria. I ja els acords quart i cinquè serien instar el govern de l'Ajuntament de Sitges a elaborar i detallar el pla de vigilància de salut, de prevenció de riscos laborals i seguretat segons la legislació vigent. Cinquè, comunicar la present proposta d'acord als treballadors, als sindicats i al comitè d'empresa de l'Ajuntament de Sitges. I sisè, fer difusió dels presents acords a través dels mitjans de comunicació i xarxes de titularitat municipal. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Paraula, senyora Gasulla.
Sí, moltes gràcies, alcalde. Doncs votarem a favor, perquè pensem que és una proposta molt adient, sobretot perquè ens hem trobat en una situació efectivament sobrevinguda. Però el que és cert és que els treballadors i les treballadores que estem treballant o que hem treballat en via teletreball estem assumint despeses que no es corresponen, no? I que evidentment això doncs, genera no només una situació nova que de moment hem d'entomar sense cap regulació estable, sinó que a més es produeix evidentment una situació que no pot ser que el treball a distància surti gratis a les companyies, no? Els treballadors durant la pandèmia doncs, han teletreballat i estan teletreballant, però han sufragat les despeses que no li són pròpies. És a dir, el que no pot ser és que el treball surti gratis a aquestes empreses i és una qüestió de justícia. I per una altra banda, com deia abans el regidor, doncs efectivament el teletreball ha de ser voluntari amb dret a la desconnexió, no? I a més a realitzar-se des del lloc que tria el treballador i la treballadora. I en suma que els empresaris han de respectar i les empreses també públiques han de respectar els drets laborals com la desconnexió, el descans i la conciliació. Precisament avui, doncs, una de les dels problemes i les queixes que es deriven del teletreball amb una enquesta que s'ha fet amb un estudi realitzat a 1.500 empreses, doncs es parla des d'estar aïllats i sense relació social, amb una casa no acondicionada ergonòmicament, a falta de mitjans a casa, obligats a tenir la mateixa productivitat, responsable directe de la falta d'empatia, el tecnoestrès perquè no funcionen les eines de teletreball, jo acabo de patir fa una estoneta, l'augment de la crispació, fer més hores per produir el mateix, problemes amb la connexió sense fils, etcètera. I, per tant, totes aquestes conseqüències que es deriva el teletreball, que evidentment tenen les seves virtuts, com ha explicat el regidor, és poc contaminant, és molt assequible, etcètera, doncs han d'anar compensades i les hem de regular doncs, el millor possible, partint efectivament dels drets laborals, que fa l'efecte que molt sovint doncs, han estat, diguéssim, atacats directament per aquestes circumstàncies. Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. Senyor Almirall, senyor Font.
Sí, gràcies, senyor alcalde accidental. Bé, Junts per Sitges també votarem a favor. Estem totalment d'acord doncs, que els treballadors han de tenir tots els mitjans per poder realitzar aquest teletreball. Jo penso per això que m'agradaria afegir una sèrie de reflexions en aquest punt. I que, per exemple, és una llàstima que el Real Decret Llei de 28/2020 del 22 de setembre doncs, diferenciï el personal de les administracions públiques quan hi ha una llei pels treballadors en l'àmbit privat, que tampoc estic d'acord de com s'està desenvolupant, perquè no podem fer teletreball i amb eines doncs, del segle XXI amb lleis del, penso, del segle XX, com per exemple doncs, la valoració del treball més tenint en compte més la presencialitat, fent fins i tot doncs, el registre de la jornada laboral i de fitxar, que no pas doncs, la valoració més per objectius, que penso que ha de ser doncs, el futur, tenint en compte doncs, totes aquestes noves eines doncs, del teletreball. No? Per altra banda, doncs, penso que tampoc s'ha parlat doncs, de la ciberseguretat. No? Vull dir, estem parlant de que treballadors municipals en aquest moment i en altres àmbits, però ara estem parlant dels treballadors municipals que puguin estar treballant des de casa seva, que em sembla fantàstic, però hem de dotar també, a part de totes aquestes compensacions econòmiques pels treballadors i de posar totes aquestes eines i serveis al seu abast, doncs també doncs una seguretat, perquè estem tractant de dades doncs, confidencials i que entenc que en els centres de treball, per exemple, que té l'Ajuntament, doncs deuen estar equipats doncs, amb mesures com tallafocs, antivirus, sistemes doncs, complexes per protegir-nos d'aquests doncs, atacs de hackers o del que puguem tal. I a nivell particular, jo no sé, a casa de cadascú de nosaltres o d'aquests treballadors municipals que estaran fent teletreball, doncs aquesta seguretat, aquesta ciberseguretat, com estarà? I, per tant, jo crec que també val la pena que en aquest moment de que ens posem a redactar doncs, aquest document o aquesta normativa, doncs, que aquestes coses també les tinguem en compte. Penso que ens hem d'adaptar al segle XXI i hi ha moltes coses a reformar. No podem voler que del dia d'avui per demà la gent faci teletreball sense estar realment preparats. I quan hi ha una normativa o hi ha unes lleis que es posen en marxa, doncs el govern més progressista de la història doncs treu el decretazo digital i ens...
Senyor Font, s'han acabat els 3 minuts, després tindrà un minut més.
Moltes gràcies, senyor García, ja he acabat. Gràcies.
Endavant, senyor Almirall.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, només dir-los que en la situació de pandèmia en què ens hem trobat viure, el tema de... hauríem de ser molt curosos amb les paraules i el que estan fent els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sitges és treballar en remot o treballar a distància o treballar des de casa. El reglament de teletreball s'haurà de desenvolupar i estic molt d'acord, sense que serveixi de precedent, senyor Font, amb vostè amb el tema de la ciberseguretat. Molt d'acord, absolutament d'acord. Crec que són coses que les hem de tenir presents. Nosaltres, quan hem, en el mes de març, vam posar en funcionament aquest sistema de treball en remot, vam desenvolupar els aplicatius necessaris perquè els treballadors poguessin desenvolupar. Els treballadors i les treballadores, per cert, si són tan amables d'incloure les treballadores dintre de la moció, els agrairé, els mitjans necessaris. Es van donar les instruccions pertinents i en una situació en la que ens vam trobar tots plegats, permeti'm que aprofiti la benentesa, ja saben que sempre ho faig, però en aquest cas especialment, per agrair els departaments de tecnologia i recursos humans el gran esforç que van fer i per agrair les treballadores i els treballadors de l'Ajuntament la seva capacitat d'adaptació i de responsabilitat i de disposició. És voluntat d'aquesta regidora i del seu equip i, evidentment, del govern normalitzar i regularitzar aquesta situació. Ara, en aquest moment, estem fent treball en remot i l'està fent un 40% dels treballadors de l'Ajuntament perquè hi ha serveis que, evidentment, han de ser presencials. Hi ha un col·lectiu de treballadors com són les persones que fan d'oficis o el col·lectiu dels agents de la policia local, doncs que necessitem que estiguin en servei presencial. També els he de dir que en aquest moment aquesta situació és bastant mixta. Hi ha gent, el que s'han organitzat les treballadores i els treballadors de l'Ajuntament de Sitges és per estar uns dies treballant des de casa, uns altres dies treballant des de les dependències municipals. I acabaré. Només dir-los que entenem el teletreball, aquest reglament que fixa el seu primer acord, que per nosaltres és molt important, com una feina de futur, amb una visió de futur a llarg termini, que serà una forma de treball no vinculada estrictament a la pandèmia, sinó a la pròpia organització de l'Ajuntament de Sitges. Com que ja estem treballant i com que compartim el que es proposa en aquesta proposta d'acord, de fer primer un document que ens regularitzin tots i després crear una comissió per parlar de teletreball, votarem a favor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Almirall. Obrim un segon torn de paraula. Senyor Rodríguez, 3 minuts. Endavant, gràcies.
Gràcies, senyor García. Bé, hi ha dues coses que m'he deixat. D'una banda, crec que és prou important en l'àmbit i també bé desenvolupat en l'àmbit de l'acord marc en relació a la igualtat de drets, el tema de dotació de mitjans. És a dir, en aquest cas, l'Ajuntament ha de dotar dels mitjans, equips i eines necessàries pel desenvolupament de l'activitat de conformitat amb l'inventari incorporat a l'acord de treball, conveni o acord col·lectiu d'aplicació, i també haurà d'atendre el manteniment i dificultats tècniques que puguin sorgir amb el teletreball. Després, el tema de la compensació de despeses, perquè això és un tema important i que no s'ha tractat prou, no? El treballador o la treballadora, perquè per cert, senyora Almirall, si veu la moció veurà que en tot moment es fa referència als treballadors i a les treballadores. No assumirà les despeses relacionades amb equips, eines i mitjans vinculats en el desenvolupament de la seva activitat laboral. El conveni o acords col·lectius podran establir el mecanisme per la determinació i compensació o abonament d'aquests. És a dir, per nosaltres també és molt important que hi hagi aquesta compensació per les despeses, per la connexió a internet, pels mitjans materials, per el que estan fent ús i, a més, evidentment, aquests mitjans ja suportar aquest ús implica un cost, no? I més enllà d'això, el tema de la ciberseguretat, ho ha comentat el senyor Font, estem totalment d'acord. Crec que és un tema que no només afecta la qüestió del teletreball. Nosaltres creiem que el tema de la ciberseguretat, tot el tema de la protecció de dades, de la confidencialitat, hauria de fer-se en tota l'organització de l'Ajuntament, no només en aquesta qüestió tècnica, perquè és una qüestió absolutament transversal, perquè evidentment poden haver bretxes o escletxes de seguretat en l'àmbit presencial i també en l'àmbit del teletreball o el treball en remot, no? Per tant, crec que evidentment va vinculat, però és un tema molt més transversal, no? I que evidentment creiem que s'ha de treballar en el si d'aquesta comissió tècnica. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. El senyor Rubí ha demanat la paraula.
Moltes gràcies, senyor Valle. Molt breument, és que amb l'explicació de la senyora Almirall, la diferència entre ha dit teletreball o treball en remot, me queda un poquito out, o no estava molt atento. Quina diferència hi ha? Merci.
Gràcies. Senyor Font, 1 minut. Endavant, gràcies.
Sí, gràcies. Només li diré a la senyora Almirall que no passa res perquè coincidim amb algun tema. No passa res. I amb el senyor García, pues que home, que just quan parlo del decretazo digital que em talli, pues, bueno, jo també ho entenc. Però, per altra banda, on anava? També m'ha estranyat que aquesta proposta d'acord no hi hagi una valoració econòmica. A veure, ja he dit que nosaltres li donarem suport perquè crec que s'ha de fer així. però entenc que van dir que les propostes d'acord s'haurien de valorar. No sé si ho han fet, perquè veig que grups del govern hi donen també suport. Penso que s'hauria de fer. Però he dit que nosaltres, el nostre grup, hi donarà suport perquè creiem que s'ha d'avançar en aquest tema en pandèmia o sense. Gràcies.
Gràcies, senyora Almirall.
Sí, per respondre a les dues intervencions, senyor Rubí, el teletreball té un reglament de funcionament, correspon, és el que té una contraprestació, ha de tenir uns resultats a final de la jornada laboral, parteix per uns objectius, no per uns encàrrecs de feina, sinó per uns objectius acomplerts. Nosaltres això no ho tenim regularitzat, per tant, no parlem de teletreball i parlem de treball a distància, perquè sí que les treballadores i els treballadors de l'Ajuntament fan la feina des de casa i la fan, però no hi ha una regularització. Aquesta és l'única, és un matís, eh? És una diferència. I pel que fa al senyor Rafael Font, estic encantada, he volgut fer una mica de broma, ja ho sap, eh? Que entre vostè i jo hi ha aquesta cordialitat. Però en respecte al tema de la valoració econòmica, clar, si ens plantegem que hem de crear una comissió tècnica que ho regularit, que ho prevegi tot, no tenim una quantificació. Primer hem d'establir on parametritzem els ítems del teletreball. Gràcies.
Senyora Almirall, se l'ha acabat el temps. Gràcies. Bé, passem a votació. No n'hi ha més torns de paraula. Ja m'ha esgotat el segon torn de
paraula. No m'ha contestat, simplement perquè no m'havia contestat.
Pot presentar vostè una pregunta a l'apartat de preus i preguntes, senyor Rubí.
Si no, sempre queda l'OAC, no pateixi.
Moltes gràcies, exactament. Ja sap com fer-ho vostè. Passem a votació. El punt 14, la proposta d'acord que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges per regular i compensar les despeses de teletreball dels les treballadors i treballadores municipals. Vots a favor de la proposta?
Aprovat per unanimitat.
Moltes gràcies. Passant al punt 15, proposta d'acord en relació amb els talls de subministrament elèctric i l'increment del preu de la llum que presenta Comuns Verds de Sitges. Senyora Carme Gasulla, endavant.
Moltes gràcies. Doncs nosaltres vam entrar per urgència a la comissió informativa una proposta que genera arran de la greu situació que malauradament no és nova del càstig que les empreses elèctriques estan sotmetent una vegada i una altra als ciutadans i les ciutadanes, especialment als més vulnerables, aquells que pateixen doblement els talls de subministrament per un mal servei i simplement els que no ho poden assumir. Tant és que les temperatures patides ara fa 15 dies siguin extremes. Les companyies elèctriques només en tenen de beneficis econòmics peti-qui-peti. Aquestes companyies elèctriques han deixat sense subministrament de manera permanent i reiterada diferents punts al territori, tampoc és la primera vegada, centenars de famílies de diferents barris de ciutats com Barcelona, Badalona, Montcada, Ripollet, Cerdanyola, Figueres, etc. Han estat privades d'un dret fonamental com és l'accés al subministrament bàsic d'energia elèctrica i amb la incertesa vital a causa de la mancança d'un servei essencial. Aquesta situació doncs, ha comportat que els ciutadans i les ciutadanes i els sectors del comerç, hostaleria, restauració, castigats per la crisi de la pandèmia, hagin de suportar grans pèrdues econòmiques afegides que posen en risc la seva viabilitat. Es pot obviar el greuge patit per les administracions locals a l'inici de la pandèmia, la negativa de les companyies elèctriques a procedir a la suspensió temporal dels contractes de subministrament, fet que hauria reduït les despeses i destinar més els recursos a les necessitats socials i econòmiques que ja es feien evidents. I també cal recordar les cartes amenaçadores que varen rebre els ajuntaments per part de les companyies en relació amb les factures pendents derivades de la pobresa energètica i els talls de subministraments per impagaments, que evidencien una vegada més la voluntat de posar per davant els beneficis multimilionaris d'uns pocs a la responsabilitat social que haurien de tenir amb la seva comunitat. Aquestes darreres interrupcions del servei han coincidit amb un fet històric, que és el preu rècord de l'energia elèctrica al nostre país. Mentre les companyies augmenten els seus beneficis milionaris, augmenta el preu de la llum un 27%. I al mateix temps, creix el nombre d'incidències, la seva durada i les llars afectades. S'ha argumentat que la recent pujada és el resultat de l'equació, però a ningú se li escapa que aquest mecanisme de fixació de preus ha anat generant els anomenats beneficis caiguts del cel, de l'ordre de 700 milions d'euros anuals de mitjana des del 1997, segons algunes estimacions El preu de la llum és, efectivament, no? és fruit del temporal, segons ells, del fred i la neu. I, efectivament, és cert que la demanda s'ha incrementat, però el principal motiu de les pujades de la factura elèctrica no ha estat el fred, sinó la disfuncional regulació del nostre mercat elèctric regulat per la reforma dels governs del Partit Popular. I, com sempre, les llars més pobres són les que més pateixen aquesta liberalització caníbal del sector, a més, quan més es necessita un subministrament. Avançar de manera ferma en la reforma del sistema elèctric també és el millor full de ruta per poder complir amb l'agenda 2030 i assolir l'objectiu de desenvolupament sostenible número 7, que exigeix als països garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna. Tal com assenyala aquest gran acord internacional, de res serveix avançar en energies netes o eficiència energètica si al mateix temps milers de persones són privades mitjançant preus abusius de poder accedir a aquests subministraments. Per aquests motius, doncs el grup municipal de Comuns de Sitges proposa al ple de l'Ajuntament de Sitges l'adopció dels següents acords. Són molts, aniré molt ràpid. Els llegeixo. Insta el govern de l'Estat a realitzar una auditoria sobre l'origen del deute elèctric i el valor real de la producció elèctrica, el primer. El dos, insta el govern de l'Estat a realitzar els canvis legislatius i normatius necessaris en relació al funcionament del mercat elèctric per acabar amb la sobreretribució que reben el mercat majorista de determinades tecnologies i que han recuperat àmpliament els seus costos d'inversió. Tercer, insta el govern de l'Estat a accelerar el desenvolupament de les comunitats energètiques locals per la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de les directives conegudes com a paquet d'hivern, amb totes les atribucions i possibilitats que aquestes directives obren i l'aprovació de les reformes necessàries perquè es permeti un autoconsum compartit coneguts com a repartiments dinàmics. Quart, insta el govern de l'Estat a la revisió d'un nou bo social elèctric ampliant sectors beneficiaris i abordant de forma més justa el repartiment dels seus costos. Cinquè, insta el govern de la Generalitat a sancionar les operadores elèctriques per possible vulneració dels drets bàsics de la ciutadania per l'incompliment de l'obligació de subministrament d'energia, rescabalant les famílies dels danys i perjudicis causats a les situacions d'interrupcions del subministrament elèctric. Sisè, insta a l'obertura d'un canal específic per a les queixes i reclamacions ciutadanes des de la mateixa Generalitat o des de la companyia titular de la xarxa. Setè, insta el govern local que emet informes sobre la viabilitat d'emprendre accions legals contra la companyia elèctrica pels talls oferts i sobre una possible legitimació per emprendre una acció col·lectiva que agrupi les empreses i negocis afectats. Nové, aplicar la llei 24/2015 del 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, instant a les companyies subministradores que evitin talls de subministraments a les famílies vulnerables. Nové, insta les companyies elèctriques a regularitzar la situació d'aquelles persones que, trobant-se en situació de vulnerabilitat, compten amb el subministrament elèctric del seu habitatge de forma irregular. Desè, insta les companyies distribuïdes al sanejament i modernització de les instal·lacions elèctriques. Onzè, insta les companyies elèctriques que duguin a terme un pla d'inversions i el compliment del programa d'inspeccions periòdiques amb la finalitat de garantir el bon estat i conservació de les instal·lacions. I desè i últim, comunicar els presents acords a la vicepresidència quarta, Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés Senat, Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, a les organitzacions de consum de Catalunya, l'Aliança per la Pobresa Energètica, les companyies subministradores que operen a Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Li recordo que el component tenia un temps il·limitat, que m'estava fent patina amb aquesta velocitat. Estava ofegant vostè.
Té raó. Però era simplement per donar una mica de ritme en el ple. Avui que anem molt bé de temps. Moltes gràcies, alcalde.
Molt bé, moltes gràcies. Paraules? Comencem per senyor Tendero.
Sí, gràcies, alcalde. Bé, ens és complicat el nostre posicionament vers aquesta proposta d'acord perquè la realitat sobre la comercialització de l'energia elèctrica la patim tots cada dia, és una realitat, no? Espectacularment, doncs, com ha comentat la regidora Gasulla, hem patit doncs un augment del 27% sobre el preu de l'electricitat en plena onada de fred derivada del temporal Filomena i en una precària situació econòmica deguda a la pandèmia que arrosseguem doncs, de la Covid-19. Com bé expressa la proposta, això suposa doncs, un fort cop cap a particulars i empreses. Actualment, fins a 8 costos no relacionats directament amb el consum s'imputen a les nostres factures i que fan que s'encareixi, per tant, sigui un càrrec elevat per les famílies cada vegada i provocar uns costos cada vegada més inassumibles per part de les empreses que ja pateixen les conseqüències d'una crisi econòmica sense precedents. Sobre les inversions de les companyies a les seves infraestructures, ja sabem que fa anys que són del tot insuficients per les demandes actuals de l'actualitat que es precisa a les nostres llars i empreses. Sobre les comunitats energètiques, cooperatives o companyies públiques, tampoc està demostrat que sigui la solució a aquest problema. Pensem que a Barcelona Ciutat, la comercialitzadora Barcelona Energia, creada per l'actual Ajuntament, no arriba ni als 3.000 abonats i ni tan sols pot competir amb les 20 primeres empreses d'energia en qüestió de preus, és a dir, és de les més cares. En tot cas, estem d'acord en la majoria dels acords d'aquesta proposta. Algun d'ells ja s'està duent a terme, però després d'intentar negociar la retirada del punt 9, i li agraïm a la regidora Gasulla que ens hagués escoltat, i no aconseguir-ho, doncs ens veiem per responsabilitat a votar en contra, perquè sabem que les mesures de lluita contra la pobresa energètica són insuficients, que s'ha de millorar l'assistència a les famílies en risc de vulnerabilitat, no podem donar suport a regularitzar accions doncs, delictives com és la connexió irregular a la xarxa elèctrica, tenir punxat el corrent elèctric. Miri, saben el risc que això suposa per a les persones que viuen en una comunitat? Saben quants incendis i, per tant, aquesta pràctica posa en perill la vida de persones? Doncs també per aquest motiu, i donat que no vam aconseguir doncs, acabar aquesta negociació i per reconèixer igualment la necessitat d'adoptar mesures per reduir el preu de l'electricitat, aquest grup doncs, va registrar per via d'urgència una proposta en aquest sentit. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Tendero. Senyora Vigo.
Gràcies, senyor García. Bé, en primer lloc, la intervenció la farem de manera conjunta entre el meu company, el regidor Jaume Monasterio, i jo mateixa, i aprofito per indicar d'entrada que el nostre vot serà favorable. Doncs bé, com recordaran, a finals d'estiu del 2019 i a les portes de l'inici de la tardor, les companyies elèctriques, encapçalades per Endesa, feien una demostració de força de cara a les administracions públiques locals. De fet, vam ser centenars els ajuntaments que vam rebre una carta que en realitat era un xantatge. O pagueu el deute de les famílies en situació d'exclusió residencial o els tallem el subministrament. A Sitges, el deute acumulat era superior a 10.000 euros. Aleshores, el món local va organitzar-se per defensar la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica i per demanar un front comú encapçalat per la Generalitat per tal de desplegar completament la llei. Avui continuem fent palesa la necessitat de mantenir un espai estable de treball interinstitucional per la reglamentació i el correcte desplegament de la llei. Un espai que, a més, lideri la negociació per l'elaboració de convenis que regulin la gestió del deute que puguin generar en un futur les famílies en situació de vulnerabilitat social. Mentrestant, els ajuntaments ens hem de mantenir ferms en la defensa de drets bàsics i fonamentals. I és per això que des de Sitges treballem en la difusió de drets energètics, en la tramitació del bo social i dels informes d'exclusió residencial, en la realització d'auditories energètiques per a les famílies o en la participació en espais de coordinació municipal, com és el cas de l'Associació de Municipis per l'Energia Pública. Continuem, no obstant, decidides a ampliar aquests espais i aquests serveis a favor de la ciutadania vulnerable i denunciant sempre que faci falta l'abús de poder de les empreses energètiques i les conseqüències socials i econòmiques tant de talls de subministraments com d'augments exponencials de les tarifes. Gràcies.
Gràcies, senyora Vigo. Seguint l'ordre, senyora Tubau.
Moltes gràcies.
Entenc que les propostes d'acord, les mocions, s'ha de fer l'ordre de partit.
D'acord. Doncs aleshores hi ha hagut una confusió perquè tant jo com el senyor Monasterio anàvem a participar com a govern conjuntament. En tot cas, després de la senyora Tubau pot continuar el senyor Monasterio.
El senyor Monasterio continuarà, sí. Endavant, senyora Tubau.
No tinc cap problema que acabi l'intervenció. Trobo que és més lògic, vull dir...
Bueno, pues, senyor Monasterio, endavant. Acabi la intervenció. Jo tampoc tinc cap problema en canviar l'ordre.
Moltes gràcies. Sí, no, és indiferent. No, a més, volia fer un matís perquè en el punt setè es fa una... Ja ho vam comentar amb la regidora Gasulla, que es parla d'instar el govern local a que emeti un informe sobre la viabilitat d'emprendre accions legals contra la companyia elèctrica per talls soferts i sobre una possible legitimació per emprendre una acció col·lectiva que agrupi a les empreses i negocis afectats. Només volia fer el matís de que, en principi, aquí a Sitges, suposo que com que la moció és també més generalista, doncs porta això, però que en principi aquí a Sitges podem estar de sort que no hem tingut talls importants, sinó que més aviat talls petits i tal, i en principi no tenim coneixement de que hi hagi greuges amb empreses i tal. De totes maneres, sempre estem atents de que això pugui ser així i fer recolzament a qualsevol d'ells, a qualsevol negoci, a qualsevol empresa que necessiti un cop de mà en aquest sentit. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Monasterio. Senyora Tobau, té 3 minuts endavant, sisplau.
Moltes gràcies. Doncs bé, Junts per Sitges estem bé, estem del tot d'acord amb la majoria de la proposta d'acord presentada per la senyora Gasulla, tot i que com que contem molts acords, també hi ha coses que nosaltres no veiem recollides, com per exemple el fet de treure la factura i assumir de manera proporcional entre els diferents usos finals d'energies tots els càrrecs que no estan relacionats amb el subministrament, és a dir, el tema de la compromís de retribució de les energies renovables i la cogeneració o el dèficit de tarifa. També ens agradaria doncs, que fer palès i que quedés recollit que és molt important també reduir les càrregues impositives que ja no estan justificades, com ara l'impost elèctric i apropar l'IVA del 21% a un tipus més reduït. També defensem que caldria també doncs, treure el concepte de lloguer del comptador de la factura, atès que no es justifica econòmicament, tot i que avui dia també ja sabem que hi ha moltes llars que no funcionen amb comptador, però n'hi ha que sí, perquè a més aquest comptador el que fa és que hi ha una manca d'anàlisi de cost-benefici i la persona consumidora doncs, no surt gaire beneficiada. Per altra banda, per no allargar-me més, intentaré reduir i m'agradaria també afegir que és important també el fet de que aportar senyals de preu a llarg termini per les renovables, com són ara els contractes bilaterals entre productors i consumidors, i també perquè això aconsegueix reformar el mercat elèctric amb vistes dels reptes que té plantejat el sector en un futur immediat, com és la formació del preu del mercat de majorista en un escenari d'alta penetració d'energies renovables, tenint doncs, com a objectiu el 2030, i per tal d'aconseguir una baixada del preu en aquest sentit. I finalment també m'agradaria fer referència, que tot i que ja sé que ho ha fet la moció recull, el fet del bo social elèctric. I en aquest sentit també ens agradaria insistir que l'administració de l'Estat redefineixi profundament el procediment establert per aquesta sol·licitud i la renovació d'aquest bo social i que s'adoptin mesures que siguin necessàries per minimitzar en la màxima dimensió possible la complexitat del procediment que hi ha en aquests moments. Tenim present el dret de les persones vulnerables i els principis de simplificació administrativa. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tobau. Senyora Gasulla.
Sí, aniré. Sí, gràcies, senyor García. Aniré per parts, començaré responent al senyor Tendero. Ha fet diferents referències, efectivament, vam estar parlant d'una proposta que feia el grup de Ciutadans en relació al punt 9 i jo simplement m'adreço una mica a la introducció d'aquesta proposta d'acord en relació amb els talls de subministrament elèctric i l'increment del preu de la llum, que és el que està parlant. L'accés a l'energia, senyor Tendero, és un dret. I vostès em sembla que estan confonent les coses. També li vaig dir no? que el nostre perfil polític no podia en cap cas admetre doncs, retirar el punt 9è i entenc que el seu, doncs, precisament el que demana és retirar-lo. Per tant, com a dret, entenem que no és del tot, per nosaltres és inacceptable no? que les persones que estan en una situació irregular no puguin tenir accés a aquest dret, no? accés a l'energia. Per una altra banda, i continuo amb el senyor Tendero, ens parla de qüestiona una mica la utilitat de les comunitats energètiques locals. És cert que el camí no és fàcil, això no li qüestionem, però sabem que és el camí, és a dir, ho tenen molt complicat, efectivament, amb la competència que tenen, però aquest és el camí precisament per revertir doncs, aquests abusos, aquests monopolis i aquestes situacions totalment injustificades de monopolització d'un servei que és essencial. I per una altra banda, volia contestar també al senyor Monasterio, en ordre d'intervencions, ja també vam parlar d'això, efectivament, quan diu l'Ajuntament és un ajuntament genèric i que, per tant, afortunadament, si ja no s'ha trobat en aquesta situació, però sí amb d'altres i per tant jo crec que hem d'estar a la guaita que no es produeixin perquè malauradament la situació amb la qual ens aboca la pandèmia es pot donar en algun moment determinat una situació semblant. Esperem que no a Sitges, perquè ja li vaig explicar que era una, com vostè ha dit, era un plantejament generalista. I per acabar, en referència al que deia la senyora Tubau, doncs simplement la proposta va en relació amb els talls de subministrament elèctric i l'increment del preu de la llum que s'ha esdevingut en aquestes darreres setmanes, però recollim part de les seves propostes i en qualsevol cas Nosaltres el que efectivament penso que coincidim, i això és bo, és el punt de trobada, és que no podem continuar en aquesta situació d'abús constant i de tallades del subministrament elèctric en situacions molt, molt crítiques. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Hi ha un segon torn de paraula. Alguna paraula més? No? Pues passem a votació. El punt, que és el punt 15, la proposta d'acord en relació amb l'estat de subministrament elèctric i increment del preu de la llum que presenta Comuns, Verds de Sitges. Vots a favor de la proposta? Vots en contra?
3. Queda aprovada.
Queda aprovada, molt bé. Moltes gràcies, secretari. No n'hi ha ninguna moció més. Sembla que n'hi ha una moció presentada per urgència. Senyor Manuel, Manu, perdó. Senyor Rodríguez.
Sí, sí, gràcies, senyor García. No, res, és per intentar justificar l'urgència per part del grup municipal de Ciutadans arran de la situació que hem estat vivint arreu amb la pujada dels preus a més del 27%, arribant a 16,81 cèntims al quilowatt hora i amb la tarifa regulada davant els 13,24 cèntims al mateix període de l'any 2020. No? El temporal Filomena arreu d'Espanya ha provocat aquesta pujada de preus. És una pujada no només insostenible, sinó que a més, en la situació que estem vivint, és injustificable. No? I, per tant, el que sí que creiem, no només en relació al que es tracta d'una situació que s'ha produït en aquest mes de gener,
Senyor Rodríguez, és que té vostè que justificar la urgència de la proposta aquesta de...
Ho estic justificant, és el minut que tinc, no? Bàsicament és per intentar... Bueno, presentem una proposta d'acord amb una sèrie d'acords davant el preu de l'electricitat durant aquest mes de gener. Gràcies.
Gràcies. Senyor Rodríguez, nosaltres, la presidència, abans de sotmetre la votació d'urgència, hem llegit la moció i si considerem que és idèntica i faré la pregunta al secretari sobre el procediment a seguir en aquest sentit. Senyor secretari.
Sí, senyor president. Bé, aquí hi ha aquesta moció que es presenta per part del grup de Ciutadans per la via d'urgència. Sí que es pot discutir si és o no coincident o parcialment coincident amb la darrera que s'ha tractat aquí, que és la presentada per Comuns Verds, en el sentit de l'article 122 del ROM. Vale? L'article 122 del ROM que diu que estableix, com saben, una sèrie de regles sobre la presentació de mocions o propostes d'acord per part dels grups municipals, i que hi ha una regla en particular que diu que quan siguin coincidents les mocions, utilitza l'expressió coincidents, quan siguin coincidents les mocions, la segona es tindrà per no presentada. Llavors, doncs, bueno, és una qüestió de valorar si aquesta moció que es presenta doncs, és coincident o si concorren els requisits per considerar-la com no presentada.
Molt bé, gràcies, senyor secretari. El govern, la presidència, coincideix que el sentit de les dues mocions és el mateix, malgrat que n'hi hagi algun canvi, i el que presentem nosaltres, i tal com ha dit el secretari, donem per no presentada aquesta moció i continuarem amb el ple a partir d'aquest punt. Gràcies, senyor secretari. Bé, tal com havíem parlat anteriorment, a partir d'aquest punt farem 10 minuts de descans i continuem dintre de 10 minuts, són les 18:22, 23 ara, fent fins les 18:35 i a les 18:36 tornem a connectar. Moltes gràcies a tots i totes. Fins ara.